Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Bon dia. De nou als Oficis del Llibre, des de Ràdio L'Escala, per tothom que ens vulgui escoltar. Avui tenim de convidada l'Aurora Vall, sense S final, l'Aurora Vall Casas. I després de l'entrevista amb ella, recordeu que tindrem recomanacions de llibres i tot allò del bagul i dels descatalogats, dels llibres que tothom hauria de llegir encara que no els tingui a casa. Bé, comencem. Bon dia, Aurora.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé.
Som aquí
molt
veïns. Has arribat a un antic despatx, no?
Sí. Això abans era la Facultat de Biblioteconomia i jo diria que aquest era el meu despatx i fa gràcia haver-lo convertit en un estudi.
Com en dieu? Facultat de Biblioteconomia
i Documentació de la Universitat de Barcelona.
Això vol dir que ensenyeu a ordenar la informació per poder documentar-se a l'hora d'escriure, de fer un treball, de mantenir una biblioteca pública, d'una facultat, d'un hospital. Aquestes són les coses que s'aprenen en els graus que doneu?
Bé, el que som gestors d'informació, és a dir, que el que fem és treballar amb la informació, ja sigui a vegades recollint, seleccionant-la, organitzant-la i difonent-la. Llavors pot ser això el més conegut, que és una biblioteca pública, però, per exemple, en un bufet d'advocat necessiten algú que faci aquesta feina per donar suport als advocats. O, per exemple, no sé, el Col·legi de Periodistes també tenen un centre de documentació, els mitjans de comunicació, per tant, o els grups de recerca. Per tant, realment, qui treballa amb informació necessita algú que la sàpiga organitzar, sobretot en un moment que n'hi ha tanta, que el que fa falta és que algú sàpigui triar la més important, la més adequada, i llavors organitzar-la perquè la pugui utilitzar qui realment la necessita.
Per tant, tot això comença amb l'objecte que és subjecte d'aquest programa, no? Que són els llibres, que seria com la peça més antiga, on hi tenim informació i on s'acaba, perquè deveu estar bellugant temes, llibres físics, però llibres virtuals també, no?
Sí,
o sigui, tot el que sigui documentació.
Sí, informació realment, perquè el que pot anar variant és el suport. I llavors hi ha una part que pot ser com més patrimonial o els llibres físics encara, però és que fins i tot les coses patrimonials s'estan digitalitzant per conservar-les i, per tant, tenim la informació amb suports i formats diferents, però nosaltres treballem amb aquesta informació que a vegades pot ser senzillament gestionar la documentació que té una empresa directament.
I això com es fa? Què fa un documentalista?
Què fa, per formar-se o què fa de feina?
Les dues coses, per formar-se, però de feina, potser... Allò, no? Com s'arriba a la facultat, per què es tria això i no una altra cosa. Per saber-ho, segurament, interessa saber a què es dedicarà o què farà un documentalista, perquè com la idea potser la tenim molt polsosa,
sí,
no? Molt empolsegada.
Mica...
És allò de que
no,
potser
tradicional,
veiem...
més que empolsegada. Tothom té una mica la imatge de... biblioteca,
un noi,
llibre...
Una noia que ara acaba, sí, que està acabant batxiller o que està acabant i que vol fer un grau...
Doncs, a veure...
Per què venir a casa vostra i no...
A veure, la primera cosa és perquè treballem amb informació i ara que n'hi ha tanta, és una matèria primera molt abundant i és un... Si tu estudies aquesta carrera en aquest moment, tens garantida la feina després, perquè fa falta professionals que sàpiguin gestionar la informació. A partir d'aquí, quan entres a la facultat, què t'ensenyen? Doncs tens assignatures a primer que t'ensenyen a fer bones cerques d'informació. En un moment que n'hi ha tanta, té valor qui la sap buscar de la millor manera possible. I això els explico als meus alumnes de primer. Dic, poseu-vos al cap d'uns mesos de fer la nostra carrera, poseu-vos amb els vostres companys de pis que són igual que vosaltres. Intenteu buscar de la mateixa manera i ja veureu que sou uns cracs vosaltres. Per què? Perquè ja heu après amb una primera assignatura de com es busca informació. Després fas com l'organitzes, com la gestiones, i a partir d'aquí vas avançant, però sobretot el que fas és treballar amb aquesta informació. A vegades, per exemple, doncs, penses com sintetitzes això, com ho poses de manera que sigui fàcil de recuperar després. Llavors, la gràcia d'aquesta carrera és que és com transversal, que tu la pots aplicar a aquell àmbit que tu t'interessi.
Empresa privada, sí, de qualsevol mena...
Clar, i a més la temàtica que t'interessi.
La temàtica que clar, tu vulguis. Pots trucar moltes portes.
Clar, si t'interessen les ciències de la salut, doncs pots anar des d'una biblioteca doncs, universitària de salut, però també te'n pots anar a un grup de recerca. És a dir, quan surten aquestes informacions a la televisió que queda el grup de recerca avançat amb aquesta vacuna, no sé què, és que darrere hi ha hagut algú que ha gestionat aquella informació perquè els investigadors puguin trobar i puguin avançar. Però darrere hi ha un bibliotecari, darrere de Google, darrere de tot Amazon, hi ha bibliotecaris que són els que organitzen la informació. Per tant, un alumne que vingui a estudiar a la nostra facultat pot anar des de la cosa com més tradicional que dèiem...
La biblioteca del barri...
O fins i tot a un lloc més patrimonial, no? De dir, doncs, una biblioteca nacional, treballar amb llibres antics, biblioteques privades... Però després pot anar a la cosa més puntera i a fer feines que encara no existeixen ara. I llavors, per tant, els formem amb unes maneres de treballar perquè després es puguin anar adaptant. Perquè els programes, si els ensenyes un programa informàtic ara, quan acabin potser ja està caducat. Per tant, la idea és aquesta, ensenyar-los a aprendre i estar al dia i adaptar-se a cada circumstància i a cada equip.
I l'Aurora com va formar-se?
Uf!
Com va arribar, és a dir, el trajecte fins a arribar a la facultat?
A veure, és
per com... Per on ha passat? Perquè m'has explicat en algun moment tota aquesta experiència amb les biblioteques hospitalàries, no? Aquesta vinculació i voler connectar salut...
Sí, a veure, les
i
coses...
I fer servir els llibres sí. també com a eines...
La cosa és una mica l'atzar, sempre. És a dir, perquè hagi arribat, per exemple, estudiar aquesta carrera en el seu moment va ser atzar. I després, tot és així. Realment, a la vida, les decisions importants no ho són tant i les que realment
sembla
et marquen
no.
són atzaroses, no? Aquí van proposar-nos, des de la Fundació La Caixa, en un determinat moment ens van proposar un projecte que era, en deien les ciberaules hospitalàries, que en hospitals on hi ha secció pediàtrica tenen uns espais que la Caixa finançava amb molta tecnologia i amb una decoració molt especial perquè els nens tinguessin una zona d'aïllament. Llavors volien donar contingut a això, van contactar amb la nostra facultat, ens van donar un ajut per poder fer aquest projecte. Arran d'aquest projecte vaig començar a estar en contacte això, salut, llibres, informació, i a partir d'aquí, diguem-ne, vaig fer una tesi doctoral sobre precisament això, no? Les biblioteques per pacients als hospitals, què es podia fer, si biblioteques als hospitals per lleure o per informar sobre la malaltia, i a partir d'aquí, diguem-ne, he anat marcant aquesta línia, però ja veus que és atzerós del tot.
Sí, però és un treball prou interessant, perquè defenses d'alguna manera, no?, que en els espais de salut hi hagi llibres... que potser receptaria menys ansiolítics. Sí, home, si en els CAPs hi haguessin espais
sí.
on llegir o compartir lectures o fer tallers d'alguna manera... Explica'm una mica, això de després parlarem de l'associació lectura fàcil.
Sí, això és una altra cosa, una altra perspectiva. A veure, són com dues potes, diguem-ne. Una cosa és informació... sobre salut i benestar, és a dir, educació per la salut, i que aquí, diguem-ne, les biblioteques públiques poden ajudar als centres d'atenció primària, és a dir, educar a la ciutadania, perquè en el fons on t'eduquen amb això? L'escola et pot ensenyar alguna cosa, però a través de pediatria una miqueta, però en el fons ningú ens educa.
No.
I per tant...
Tot està massa segmentat.
Sí, i llavors la biblioteca pública és el que nosaltres en diem un tercer espai, que és un lloc... que ningú ha d'anar-hi quan està malalt. Al centre d'atenció primària vas quan ets petit perquè hi toca, però després només hi vas quan estàs malalt. I en canvi, la biblioteca pública és aquest tercer espai en el qual tu hi vas sense estar malalt i és un bon lloc per aprendre, diguem-ne. I llavors la idea de treballar és aquí, és a través de relacionar-se al centre d'atenció primària i la biblioteca pública, poden fer tallers, poden informar-se, pot anar una infermera a explicar... des de la biblioteca pública poden anar al centre d'atenció primària i fer alguna cosa. Per exemple, hi havia un projecte molt bonic que era Nascuts per llegir, que la biblioteca pública portava llibres on hi havia pediatria perquè els nens poguessin mirar. A més, el pediatre recomanava lectures de quan naixien. És a dir, era un projecte molt bonic.
I això on es va fer?
Tot aquí a Catalunya.
A tot Catalunya?
Sí, hi ha moltes biblioteques públiques que estaven en aquest projecte. Es van acabar els diners, però aquelles biblioteques que confiaven en aquest
projecte...
I qui pagava
aquesta missa?
Ja no me'n recordo qui ho pagava.
Això era
però...
públic total
no, públic,
o hi havia algun
públic.
Públic?
El que passa és que aquelles biblioteques públiques, quan no va haver-hi finançament que creien en aquest projecte, van continuar finançant des del seu propi pressupost.
Des del seu propi pressupost,
perquè creien
treballant-hi.
Que era, clar, perquè
creien és que molt era... interessant. Clar. A més, em sembla que d'experiències d'aquestes n'hi ha fora d'aquí.
Sí, 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 era un projecte, sí, era un projecte agafat d'Itàlia. I què passa? Que, clar, una cosa d'aquestes vol dir continuïtat.
Evidentment, vol dir pressupostos continuats,
no
deixar-ho estar,
i gent
que
en tingui
ganes de dues bandes, clar, que s'entenguin, no?
Clar, perquè a vegades un des de medicina dirà, que per què ho necessito això? A mi què em fa falta?
A mi no m'atabalis, ara
jo tinc
la meva feina. Altra cosa aquí.
Clar, però quan tu trobes aquell que creu en tu, això funciona molt bé. Llavors aquesta seria com la part relacionada estrictament amb l'aprenentatge sobre la salut. I l'altra pota d'aquesta idea és utilitzar la lectura pel benestar, diguem-ne. No tant biblioteràpia en el sentit convencional,
no.
Sinó que si tu, per exemple, llegeixes, doncs t'obligues a fer servir el cervell, t'obligues a relacionar-te, tens una sèrie d'obligacions que et fan moure, no? Llavors, per exemple, ens hem trobat amb escoles d'adults que hi van gent, doncs jo què sé, que tenen 70 anys, que la seva alfabetització era baixa, ara que estan jubilats, van a un centre d'adults, que llavors ells fan clubs de lectura, van a la biblioteca a fer-los, això que els obliga, són gent gran, que surten cada dia, que llavors xerren amb d'altres, que llavors obliguen a llegir, i llavors que és evident que si tu fas aquesta vida, que és molt més saludable, gastes menys en salut, diguem-ne, en medicaments.
O sigui, en un moment donat es va parlar molt dels horts urbans,
perquè, fan, eh?
Afortunadament, però vull dir que era a dins d'aquesta idea, també es van vincular, no?, i es van valorar i es va analitzar quin impacte tenia això sobre la salut de la població.
Mm-hmm.
I a veure, això que estàs explicant és molt interessant.
Clar, hi ha un projecte a Anglaterra, mm-hmm, que es diuen The Reading Agency, és una empresa, una associació que el que fa és impulsar la lectura al Regne Unit. I han fet un estudi, que el vaig estar mirant no fa gaire, que havien fet una projecció de la població fins al 2030. I llavors deien, és que si continuem com ara, gastarem tants diners, això, amb ansiolítics, amb medicina per gent gran que viurà sola, deien una barbaritat de milions de lliures que havien de pagar, que, diu, sisplau, invertim en això, en lectura, en prescripció lectora, en el sentit literal en aquest,
mm-hmm,
perquè és més barat i estarem més bé de salut tots plegats.
Déu-n'hi-do. Tornem a la facultat. I em diuen que... Què és el desenvolupament de col·leccions? Allò de... Com tries els llibres per fer-te una bona biblioteca?
Sí,
això
bé,
també
bé,
és una de les feines que ensenyeu a fer.
Sí, sí,
i que,
sí.
Explica'm.
A veure...
Una mica més.
Quan nosaltres tenim una
allò
biblioteca...
d'esbrossar les biblioteques,
sí,
que també s'ha d'esporgar, també
sí,
és interessant.
Sí, sí, sí.
Perquè sembla que ens costa molt de despensa de...
Això depèn, això va
de
caràcters, eh? A veure, el que és important, com que treballem amb informació, el que ens interessa és que la nostra biblioteca, el centre de documentació, el que sigui que tinguem amb informació, tingui la que s'adecui i respongui a les necessitats dels nostres usuaris en aquell lloc. Per tant, tot allò que és sobrer ens està molestant, no fa falta, mm-hmm, allà. Llavors, en el cas concret de les biblioteques públiques, per exemple, és important que estigui molt al dia la informació. No té sentit que tinguis coses molt històriques amb valor patrimonial, perquè la biblioteca pública és una informació fresca i constant.
Uh-huh.
En canvi, una biblioteca universitària necessites guardar informació perquè els investigadors o els estudiosos puguin veure aquella matèria al llarg del temps.
Uh-huh.
Llavors, la cosa està en què entra a la meva biblioteca i què surt, perquè hi ha determinats llocs, sobretot en les biblioteques públiques, que el creixement és zero. És a dir, quan tu tens el que està establert per norma de volum de llibres, no es tracta d'anar creixent més, que és anar acumulant, sinó que el que tu tinguis en allà sigui el que fa falta i estigui al dia. I que si necessites una cosa més antiga, que se surt, tu tinguis un recurs, anar a la teva comarcal o anar a la Biblioteca de Catalunya, que tu puguis accedir a aquesta informació que no és tan directa.
Uh-huh.
Llavors, cada criteri que tu apliques han de ser criteris vinculats amb quins usuaris tinc, quines edats tenen, jo què sé, quines llengües llegeixen. Si, per què he de tenir llibres en alemany,
sí, sí,
si a la meva,
sí,
comunitat ningú ho pot fer servir, no?
Uh-huh.
O algunes vegades que diuen, no, tenim aquest col·lectiu d'immigrants i comprem llibres amb aquesta llengua, i resulta que sí, són d'aquesta llengua però són analfabets.
Per tant, tenim un problema.
Clar, llavors és qüestió de desenvolupament de col·leccions, és pensar quines són les col·leccions més adequades, quins criteris faig servir per entrar i sobretot els de sortida. Ara ja ens mesurem més, però vam estar durant molts anys, parlo això, mitjan segle passat, que no teníem diners i per tant entrava el poc que entrava, tot el que es publicava...
I s'acumulava tot.
No, i s'acumulava perquè es publicava molt poc. Ara que es publica tant, tu has de treure.
I
aquí és has d'esporgar. Però la paraula és maca, perquè esporgar vol dir trec perquè creixi
perquè
més bonic.
Perquè creixi esponaros.
Clar,
està
i
bonic.
Per això és bonic de fer això.
I ara ja tanquem. Quina és la teva de biblioteca? Quins són els teus llibres? Els que estàs llegint ara o els que t'han fet lectora?
M'ha costat molt perquè és, diguem-ne que sóc molt omnívora, diguem-ne, dins de les novel·les, i també perquè hi ha novel·les per cada moment. És a dir, em puc llegir un bestseller, un de novel·la negra i un clàssic, segons el moment, no? Però anar pensant, i un dels que vaig llegir potser fa un any o així, que m'ha agradat moltíssim, es diu La cançó de la plana, d'un senyor americà que es diu Ken Haruf, no sé ben bé com s'ha d'escriure, pronunciar això, amb una traducció molt bonica, està en català, en castellà, en català és a Periscopi, i és de les coses més boniques que he llegit mai, tendre, sobretot la paraula és tendre. No passa absolutament res a tota la novel·la, però jo us recomanaria molt això, si voleu ser feliços.
Molt bé, doncs amb aquesta recomanació per ser feliços, tanquem l'entrevista d'avui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
I avui recomanem un llibre per nens i nenes a partir de 6 anys. Un d'aquells per aprendre, Per entendre com ha evolucionat el nostre coneixement de l'univers. És un viatge a través de la història de l'astronomia que ens porta fins a imaginar com serà l'univers en el futur. I com es diu aquest llibre? Doncs es diu Univers dels cosmos grecs al multivers. És d'en Guillaume Duprat i l'ha editat Zauri Books. És una edició joveneta, del 2018. O sigui que aneu a la biblioteca, demaneu-lo, o aneu a la llibreria a comprar-lo. És un llibre fantàstic, amb moltes pestanyes i finestres, i amb molts gràfics i dibuixos bonics. Univers dels cosmos grecs al multivers. I pels més petits de casa, els de 3 anys, un llibre regal super, super guapo, molt bonic. Es diu Som aquí. És escrit de l'Oliver Jeffers i és de la editorial Andana. També és una edició del 2018. De què va això? Diu, doncs mira, per entendre també el nostre planeta no sempre resulta fàcil, sobretot si fa poc que hi has arribat. Els nens de 3 anys fa molt poc que hi han arribat. Jeffers va escriure i il·lustrar aquest àlbum per explicar-li al seu fill, de pocs mesos, com és el món on creixeria, qui hi viu, com ens relacionem, quines coses hi passen, i seguint l'estil que el defineix, l'autor adopta un punt de vista divertit i amable, sense deixar de banda petits apunts de crítica i reflexió sobre allò que podríem fer millor. És un bon regal, tant per mares i pares novells, com per la canalla més petita, per la mainada curiosa. Som aquí. I ja que estem amb els patufos, bé, pugem una mica d'edat, en el Vull aprendre, aprendrem i són recomanacions a partir de 12 anys. Hi ha un llibre que es diu Naixements bestials, escrit per l'Aina Bestart, i també és de Zauri Books. Hi ha moltes maneres de néixer i de criar-se. Aquest llibre mostra una curiosa selecció: el pingüí emperador, la tortuga terrestre, el cavallet de mar, el cangur, la granota, la papallona monarca i la balena blava. Naixements solitaris, alletant en un marsupi o sota l'aigua, o d'altres en els quals el mascle té una funció determinant. Hi ha unes il·lustracions molt boniques d'aquelles sobreposades en paper vegetal per descobrir els diferents instants de vida. Naixements bestials, pels que volen aprendre.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Bé, avui hem trobat unes reflexions de la bellesa. Aquest de la bellesa, bellesa, en B baixa, de l'Anna Murià. És un llibre per tenir allò a prop i anar llegint a trossos i reflexions sobre la vida diària, com anar-se fent vell i com ella reflexionava a partir de que ella s'anava fent vella i reflexionava sobre la seva vida, però també sobre el que envoltava, el que llegia, el teatre que anava a veure. Aquest llibre, Reflexions de la vellesa, està editat per les publicacions de l'Abadia de Montserrat. És una edició de l'any 2003. Per tant, probablement, si el voleu, l'haureu de demanar a la llibreria que us el portin, però segur que a les biblioteques el trobeu. Feu-hi un cop d'ull, que val la pena. L'Anna Murià va ser d'aquells intel·lectuals que van partir a l'exili, va ser la companya d'Agustí Bartra, del poeta, i l'ombra de Bartra sempre va fer això, eh? Ombra damunt de la Murià, fins que a la vellesa ella també torna a aparèixer. Té molta obra publicada i va treballar a les biblioteques del front. Va escriure El Patufet, va escriure La dona catalana, va escriure La Rambla, El diari de Barcelona, El diari de Catalunya. És una dona amb un recorregut molt interessant. I és interessant el seu pensament serè, optimista i tocant de peus a terra. En una de les seves reflexions ens diu una cosa curteta. Bergson m'adverteix que els humans no coneixem de les coses i dels éssers i de nosaltres mateixos més que allò que aflora a la superfície, excepte els artistes, que coneixen part del fons, perquè la suprema ambició de l'art és revelar-nos la naturalesa. Què conec jo del fons de les coses i dels altres i de mi? Tinc quelcom d'esperit artístic que em permeti descobrir un xic del més profund? Em conec jo mateixa? Com sóc jo? La veritat és que no ho sé. Només sé com pretenc ésser. Per exemple, un detall. He pretès sempre no ser possessiva amb els fills, i m'adono que ho sóc, però d'una manera astuta, fent-me la generosa, la despresa, la respectuosa de llur llibertat, mentre subtilment miro d'introduir-me en llurs sentiments. O sigui, de pesar en llurs vides, a través dels sentiments dissimuladament imposats. És clar que, per altra banda, ho penso deixant-me penetrar pels d'ells, sotmetent-m'hi. Això m'explica molt poc del que jo sóc. Aquesta és una petita, íntima reflexió feta a la vellesa, i una altra, aquesta era com en l'àmbit domèstic, de lo gran a lo petit. I aquí anem de lo petit a lo gran. I es diu pensament únic, pensament zero, quan es va crear aquesta mena de pensament. Això és un escrit de l'any 97. Quedeu-vos amb això. L'any 97, la Murià escrivia al Temps. Se'n parla de la desaparició de les ideologies, a la qual jo m'he referit alguna vegada, vaig demanant que, corregides, modificades, siguin restablertes o se n'elaborin de noves. El Temps, en el seu últim número, ha dedicat 10 pàgines i la portada a discutir l'imperi del pensament únic a través de les opinions d'uns intel·lectuals entesos en economia i politologia o creadors literaris de mentalitat generosa com Manuel Vázquez Montalbán. Tots ells es preocupen davant la declaració pretesament innovadora, però en el fons regressiva, de la fi de la història que es produeix quan semblen haver desaparegut les ideologies i s'estableix el sistema del pensament únic, el qual en realitat amaga una ideologia dominant, el model econòmic, la ideologia d'un món sense ideologies, i considera mortes totes les que no són la seva. En aquest sistema, l'economia és global, el capital predomina, la moneda és la més alta autoritat, el mercat mana, els bancs són els temples de la nova religió. És el pancapitalisme. Els seus adeptes, que s'anomenen liberal-demòcrates, declaren que la democràcia capitalista occidental ha demostrat ser el millor sistema i ja no hi ha res que suposi el seu desenvolupament infinit, però no ha remeiat ni les guerres ni la misèria. Es generalitza, doncs, el pensament únic. Es practica el rentat de cervell. Les eleccions són un ritual inútil decoratiu. La política, igual que tot, està al servei de l'economia. Segons un dels comentaristes, el problema és que aquest pensament únic, com tots els altres pensaments que es pretenguin únics, no té la veritat absoluta, però s'ho creu. Actua ja una invisible policia de l'opinió. Des del pensament únic s'arribarà al partit únic, el totalitarisme, la tirania, prohibit pensar, Pensament únic igual a pensament zero. Tenim Occident en benestar, però no per tothom. Cristianisme hipòcrita, producció massiva d'armes, pena de mort, desigualtat injusta, el déu diner. Orient amb un déu dels exèrcits, o el déu que té un poble preferit, elegit entre tots, o un déu que promet el paradís a qui mor matant. Davant aquesta perspectiva, alguns trobem urgentment necessària l'elaboració d'ideologies sanes, com han de ser. Encara ningú no diu que ho sàpiga. És que per a tals creacions o recreacions de pensament calen cervells molt potents, esperits molt inspirats. No neix un Marx cada segle, ni es venen idees en cap botiga. El que encara s'anomenen comunistes procuren obrar de manera que no ho semblin, sense fer res per esmenar els errors del marxisme ni per purificar-lo, condemnant les aberracions de la seva passada aplicació. Potser els faria bé empaltar-se d'anarquisme. I els anarquistes, de comunisme, com de fet, ja en donaren un besllum quan fa 60 anys intentaren impulsar el comunisme llibertari i tenir la voluntat d'actuar mitjançant el procediment de la democràcia. I segueix. Aquestes reflexions es feien l'any, se les feia l'Anna Murià a si mateixa, i aquestes en qualsevol cas les va publicar l'any 1997. Les retrobareu en un llibre que es diu Reflexions de la bellesa, publicacions de l'Abadia de Montserrat.